Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de caloreta i de platja al matí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Com us deia, comencem, arrenquem el supermatí, com cada dia. Avui és dijous, dia 20 de juny, dia 20 de juny. Queda poc perquè arribi l'estiu. De fet, aquest divendres ja meteorològicament arribarà l'estiu. Estem patint uns dies, o estem tenint uns dies a casa nostra de molta calor, molta, molta, molta calor. Almenys a la Bisbal, a la Bisbal, que és on vivim, molta calor. I us volia explicar una cosa, us volia explicar una reflexió que feia i que segur que molts us heu fet en els últims temps. Davant de casa tenim un supermercat català boníssim. A dos passos tenim un supermercat de propietari valencià boníssim. Una mica més enllà també tenim un altre supermercat de propietari català. Més cap aquí, un altre propietari, un altre restaurant amb molt de prestigi, barat però amb molt de prestigi. És a dir, cada cop anar a comprar és més barat, és més fàcil, és més accessible anar a comprar les coses de cada dia. En canvi, una mica més endins de la Bisbal hi tenim una carnisseria, una xarcuteria, que hi fan un pernil dolç boníssim. Des d'aquí simplement demanar-vos que camineu una mica més, aneu a les xarcuteries de poble perquè val la pena. El comentari d'avui simplement és aquest. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Suspenen la vaga de neteja de Pals. Miquel 40, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara sí, Miquel 40, bon dia.
Bon dia des de Pals. Aquesta matinada han reprès l'activitat normal. Els treballadors destaquen la molt bona disposició de l'alcalde i afirmen que l'empresa i l'Ajuntament han accedit a les seves reclamacions.
Ahir i de seguida escoltarem les paraules del portaveu de l'associació, del portaveu dels treballadors, que ahir passava pel Supermatí i ens explicava una cosa que és polèmica, que és que ells sabien i tenien claríssim que començaven una vaga just el dia en què es constituïa l'Ajuntament i que posaven les coses molt difícils a un grup, a un equip de govern que acabava d'entrar i que tenia poca experiència, sobretot l'alcalde, i que va ser una mesura de pressió. Doncs bé, sembla que l'alcalde i el nou govern de Pals se n'han sortit bé i han aconseguit aturar aquesta vaga amb molt bona disposició, tal com deia el portaveu dels treballadors, que de seguida escoltarem. Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya són els partits amb més alcaldies al Baix Empordà. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. Quantes alcaldies té cada partit després dels pactes d'investidura i de govern que s'han fet aquestes dues últimes setmanes amb els resultats de les eleccions municipals? Comprova-ho a l'interactiu de radiocapital.cat. Al Supermatí analitzarem els resultats.
Acaba el judici a un home acusat d'haver abusat durant 2 anys d'una menor amb discapacitat intel·lectual a la Bisbal i a Jafre. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Ahir van prendre declaració a l'acusat i el dimarts van parlar a la mare de la víctima i la víctima. La fiscalia recull el seu escrit que els fets van passar entre 2013 i 2015 i demanen 15 anys de presó per ell per presumptes delictes d'abús sexual continuat i de corrupció de menors per fabricació de pornografia infantil.
Comencen comencen les obres per connectar l'aparcament del carrer Riera amb el carrer d'Àngel Guimerà a Palamós. Bon dia, Maria Montells.
Bon dia. La construcció d'aquest nou accés a l'aparcament forma part dels projectes que els veïns i veïnes van votar durant el procés dels pressupostos participatius del 2018. Està previst que les obres comencin la setmana que ve i s'allarguin aproximadament 2 mesos.
I ahir va tenir lloc l'Infusionat, un acte per promocionar el turisme de benestar i l'alimentació saludable a la Costa Brava.
La voluntat és donar a conèixer entre el públic català l'oferta específica de productes, activitats i serveis de salut i benestar de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Alhora es van mostrar les noves infusions ecològiques i del territori Costa Brava Essence i Pirinès Essence.
El temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui ens espera una jornada força assolellada, tot i que a prop de la costa poden aparèixer algunes nuvolades. Temperatures amb 29 graus de màxima i 16 de mínima. Divendres ens espera més inestabilitat, sobretot amb més nuvolades i una baixada de temperatures, però això no durarà massa, ja que al cap de setmana tornen a pujar les temperatures i torna el sol radiant.
Els mítics The Quarrymen seran al festival Beatles Weekend de l'Estartit. Àlex Mata.
La 14a edició del festival Beatles Weekend de l'Estartit se celebrarà entre els dies 9 i 14 de juliol. En aquesta edició, els protagonistes principals seran els components del mític grup The Quarrymen, format per John Lennon l'any 1956, que encapçalaran el concert del dia 13 de juliol a la plaça de Molinet. Acompanyaran els Quarrymen els grups Here Comes the Song, un conjunt de tribut a George Harrison, i els barcelonins Hey Bulldogs. Al llarg de tota la setmana se celebraran a l'Estartit diferents activitats relacionades amb els Beatles. Exposicions, projeccions de pel·lícules i documentals, presentacions de llibres i xerrades. Entre les exposicions destaca una selecció de fotografies promocionals de premsa dels Beatles, distribuïdes per agències de tot el món provinents de la col·lecció de Jordi Tardà. El convidat especial d'aquest any serà el periodista musical Luis Merino, cap de les emissores musicals Espanya i Amèrica del grup Prisa i membre dels Premis Grammy Llatins, que rebrà el premi Beatlemíac d'aquest any.
Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Ferri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat. Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Pràcticament les 8 i 9 minuts i 10 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ah, Els treballadors de la neteja i escombraria de Pals han suspès la vaga que estaven fent des del dissabte. Des de dissabte, amb uns serveis mínims d'un 50% en neteja de platja i un 33% en neteja del municipi. Això vol dir que només passaven a recollir les escombraries del municipi un cop cada 72 hores. Doncs bé, a partir d'aquesta matinada, els treballadors han reprès l'activitat, han reprès la seva feina, ja tornen a recollir les escombraries, després d'una reunió ahir al vespre amb el nou alcalde, en Carles Pi, i amb l'empresa que gestiona el servei Fomento de Construcciones y Contratas. Una reunió que va ser exitosa, Miquel 40.
Doncs sí, Daniel. Segons expliquen els treballadors, l'alcalde i l'empresa ha accedit a les seves principals reclamacions. Augmentar els sous un 2% aquest any, que el sou depengui de l'augment de l'increment de l'IPC, que a partir del 7è quilòmetre recorregut es pagui a 5 euros i tenir la jornada laboral blindada. A partir de la matinada d'aquest dijous, la vaga s'aixeca temporalment fins que se celebri el ple extraordinari que aprovi aquestes mesures. Jordi Teixidor és portaveu del comitè de vaga i explica que estan preparats per tornar.
Tornem a fer neteja viària fins al ple extraordinari que farà la setmana vinent l'Ajuntament de Pals. Si no és la setmana vinent, seria l'altra. Però en cas de no complir lo signat, tornaríem a la vaga immediatament.
Teixidor destaca que han pogut negociar bé amb el nou alcalde Carles Pi.
Hi ha hagut molt bona disposició per part de l'alcalde d'arribar ràpidament amb un acord i l'agraïment per part de l'alcalde de la prestació dels serveis mínims que s'han complert al màxim.
La reacció de l'Ajuntament ha arribat per un comunicat en què es parla d'un principi d'acord amb l'empresa actual pels pròxims 4 anys i amb el coneixement i el consentiment tant de l'empresa actual com de la guanyadora de la licitació, i s'afirma que queda supeditat a l'aprovació per part del ple municipal a les properes setmanes.
Amb els pactes d'investidura i de govern tancats, amb els primers dies de mandats que ja han començat, mirem quins partits tenen més pes al Baix Empordà.
Eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital.
Gerard, què ens pots explicar? Hi ha algun partit que domini clarament el territori?
Doncs sí, però són concretament dos partits, Esquerra Republicana de Catalunya com també Junts per Catalunya, que dominen el territori baix empordanès. També cal destacar Ullà, l'únic municipi amb alcaldia dels socialistes de la comarca. Per exemple, Esquerra Republicana té 12 alcaldies i Junts per Catalunya en té 11. La CUP, Verges i Colomers, i el PSC, com hem dit, Ullà. Els resultats varien en les eleccions perquè els diferents partits polítics han arribat a diferents acords. Mentre que a Begú les eleccions les va guanyar Esquerra Republicana de Catalunya, Maite Selva de Junts per Catalunya s'ha proclamat la primera alcaldessa del municipi. En canvi, també ha succeït alguna cosa semblant a Palafrugell. Tot i que el Partit Socialista va guanyar en nombre de vots i va quedar empatat amb Esquerra en nombre d'escons, serà Josep Pi Ferrer d'Esquerra qui governarà els pròxims 3 anys, deixant l'alcaldia al cap de llista de SOM per l'últim any de mandat.
Per tant, destacable aquest fet que hi ha dos candidats. Hi ha dues candidatures de la CUP o dues alcaldies de la CUP, perquè s'ha de dir que la de Colomers està adscrit al partit de Josep Manuel López Gifreu, aquest històric alcalde de Colomers està adscrit a la CUP. Per tant, aquestes són les dades més destacades d'aquesta anàlisi que feia que havíem demanat que ens fes en Gerard, no? De quines alcaldies, més enllà de les victòries, quines alcaldies té cada municipi. Ara mateix marxem cap a Begur. La policia de Begur ha descobert en una casa de la urbanització residencial Begur, això és una cosa que sabíem ahir a última hora, un cadàver que estava en un elevat estat de descomposició. Es calcula que el mort tenia uns 70 anys, segons informen diversos mitjans, i que la seva parella hauria conviscut amb el cadàver durant un mes. L'alerta la van donar uns veïns de la parella quan van sentir la dona cridar. S'ha obert una investigació, però no hi ha signes de violència, però s'espera que l'autòpsia doni les conclusions definitives. La dona es troba al centre de salut mental del Parc Hospitalari de Salt. Un altre succés que ens porta a Jafre. Acaba el judici a un home acusat d'haver abusat sexualment d'una menor amb discapacitat intel·lectual. Els fets s'haurien produït entre el 2013 i 2015. Pedro Ruiz.
La secció tercera de l'Audiència de Girona va deixar vist per sentència el judici a un home acusat d'haver abusat sexualment d'una menor amb discapacitat intel·lectual durant 2 anys a Jafra. Ahir va declarar l'acusat i dimarts ho van fer la mare de la víctima i la víctima, que ho va fer a porta tancada. La fiscalia apunta que els fets van tenir lloc entre el 2013 i el 2015 a Jafra i a la Bisbal. La menor tenia 12 anys quan va començar tot plegat. El fill de l'acusat anava a la mateixa classe que la nena a l'Institut de Verges. L'escrit recull que la víctima era amiga del fill i anava a casa seva. Era llavors quan, segons s'explica, el pare portava la menor a un dormitori i l'obligava a masturbar-lo i enviar-li fotos sense roba per internet. L'acusat ha refusat que això sigui cert a la seva declaració. El Ministeri Públic i l'acusació demanen 15 anys de presó per a l'acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual amb penetració a menors de 16 anys i un de corrupció de menors per fabricació de pornografia infantil. Aquesta petició demanen 10 anys de llibertat vigilada, una multa de 20.000 euros i inhabilitació durant 20 anys que li impedeixi treballar amb menors.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí, marxem cap a Palamós perquè comencen les tasques de topografia necessàries abans de començar les obres de construcció del nou accés a l'aparcament del carrer Riera, a Sant Joan, concretament a Sant Joan. Aquestes intervencions en la via pública permetran connectar l'aparcament amb el carrer d'Àngel Guimarà, que és un dels principals accessos al municipi. Maria Monteis.
Quan culmini el projecte es podrà entrar i sortir de l'aparcament directament per aquest carrer. La construcció d'aquest accés forma part dels projectes que els veïns i veïnes van votar durant el procés dels pressupostos participatius del 2018. Actualment l'única via d'entrada a l'aparcament és pel carrer Riera, fet que provoca el col·lapse de la zona. Les obres han de permetre el flux d'entrades i sortides de vehicles a aquest equipament, millorant l'accessibilitat i augmentant el rendiment alhora que facilitarà la mobilitat, evitant el volum de trànsit de vehicles pel carrer Riera. Està previst que les obres comencin la setmana que ve. Es basen en la construcció d'un petit pont que, mitjançant un calaix de formigó, ha de permetre superar el ric del molí que passa en paral·lel entre l'aparcament i el carrer d'Àngel Guimarà, expliquen des del consistori. També inclourà la construcció d'un vial de 6 metres d'amplada i de voreres a banda i banda de l'accés, així com d'una petita illeta que separarà el trànsit d'entrada del de sortida de l'aparcament. El pressupost de les tasques d'adequació d'aquest nou accés a l'aparcament és de 22.500 euros i s'ha d'efectuar en 2 mesos. Aquestes obres són molt importants per l'afluència d'usuaris que té, ja que l'aparcament del carrer Riera, de 3.110 metres quadrats i ubicat entre l'avinguda d'Àngel Guimarà i el carrer Riera, es troba molt a prop de l'escola Vila Romà, permetent així l'estacionament de fins a un centenar de vehicles, principalment dels veïns d'aquest sector i dels treballadors i familiars que porten els infants a l'escola i a l'aula d'aprenentatge.
I Maria, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha presentat Infusiona, un esdeveniment promocional per donar a conèixer entre el públic català l'oferta específica de productes, activitats i serveis de salut i benestar de la Costa Brava i del Pirineu de Girona.
Alhora es van mostrar les noves infusions ecològiques i del territori Costa Brava Essence i Pirinès Essence, creades per l'empresa Té Gust Nature. Aquest esdeveniment està planificat en el Pla d'Accions 2019 del Club de Màrqueting de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L'acte va comptar amb la presència de Núria Coll, directora del mitjà Ets el que menges, que va dirigir la tertúlia d'alimentació on hi van participar la nutricionista Carla Zaplana, el divulgador de la natura i la nutrició conscient Marc Casabost i el director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Marín. Es va parlar de quin model de territori, benestar i nutrició hi ha a la Costa Brava a través de les experiències vinculades a aquest àmbit i també de les noves infusions de Té Gust. Carla Zaplana va destacar que és necessari preservar-lo perquè a través d'ell podem extreure moltes coses positives i gaudir del turisme de benestar. La nutricionista, que té arrels empordaneses, va reconèixer que activitats com practicar ioga a la platja o fer banys de bosc a la Costa Brava li proporcionen experiències experiències holístiques. Pel que fa a les infusions, creu que el fet que hagin estat creades a partir d'ingredients del territori aporta valor afegit a aquestes begudes que serveixen per hidratar-nos d'una manera diferent, molt orientades a cuidar la salut. El divulgador Marc Casabosch va ressaltar que les terres gironines representen una simbiosi de mar i muntanya i que a través d'aquest territori podem potenciar el gust i l'olfacte per generar vincles amb el paisatge. En aquesta línia va afegir que, en ocasions, l'aroma i el gust ens estimulen el suficient com per motivar-nos a viatjar a certes destinacions. Jaume Marín va destacar que la demarcació de Girona està enfocant la seva oferta turística cap a un turisme de benestar, de qualitat i més sostenible. De les infusions va comentar que es tracta d'un projecte engrescador en què dues empreses s'alineen per aconseguir un objectiu: afegir valor a les experiències que tenen lloc al territori, oferint unes infusions de qualitat i representatives de la demarcació, alhora que els visitants se les puguin endur a casa com a souvenir després de la seva estada.
Les 8 i 20 minuts i 21 minuts ja pràcticament, de seguida tornem.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
El tenor i compositor català Jordi Molina presenta el seu projecte més personal a Calonge. El dimarts 2 de juliol a les 10 de la nit, en el Pati d'Armes del Castell, Jordi Molina presenta Retrat en groc. Un viatge entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació. I el 16 de juliol, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presentarà Tossudament llarg, un recull antològic de les cançons del cantautor empordanès més estimades pel gran públic, amb la participació dels cantants Bet, Helena Gadel i Roger Padullés. Venda d'entrades i més informació de cada concert a festivalsdecalonja.cat.
Set minuts i seran dos quarts de nou del matí. Els últims dies us havíem demanat que ens enviéssiu missatges de veu a través del WhatsApp de Capital, que és el 6407 40 28 7 o 640 740 287 640 740 287 cantant un fragment d'alguna cançó dels artistes que participen en guany a l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit, i hem de dir que ha estat un èxit de concurs. I a més, ahir en Marc Clapés va sortejar, va repartir, no va sortejar perquè no va ser un sorteig, sinó que va repartir aquest abonament doble, que sí, Marc?
Doncs sí, èxit absolut de participació i també de la poca vergonya que han tingut els nostres oients per cantar fragments de cançons. Aquí un recull dels finalistes.
Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc.
Asiàtica, jo no sé ballar, però a tu no et cal ningú que et marqui el pas.
Sí, com tu, sí, com tu, sí que sí, que sí, com tu.
Però finalment la guanyadora va ser la Irene, que juntament amb un grup d'amigues ens van fer un mix d'algunes cançons d'Oques Grasses i també amb dedicatòria final. La vam trucar en directe a les 8 del vespre i això és el que va passar.
Heu guanyat!
Hola, hola! Heu guanyat! Hola! Irene! Irene, felicitats! Escolta, molt bé, molt bé, molt bé. Heu guanyat i merescut. I merescut perquè ens ha agradat molt. Tornem a posar la vostra interpretació perquè la gent sàpiga quin és.
Sexy com tu, no hi ha ningú. Sí com tu, sí com tu. Cool, 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 cool.
Doncs mira, ja us la dono, Irene i companyia. Escolta, que t'ha tocat una entrada, dos aburaments. No saps, jo sé si saps ja amb qui aniràs, de tota aquesta gent que canta, també amb tu.
Sí.
Ja ho
sí,
tens
ja
clar?
Ja ho tinc tot clar.
Ja ho tens clar? Doncs escolta, enhorabona per haver participat i per haver guanyat.
Moltíssimes gràcies.
I et volem allà a primera fila.
Molta il·lusió, sí, seré, no t'esproves.
La Irene doncs anirà els dies 22 i 23 a l'Itaca Sant Joan per veure grups com els Catarres, Roba Estesa, Doctor Prats, Lil Dami o Oques Grasses. I per cert, que avui al Matí Capital parlarem amb en Fran Arnau, el director del festival, perquè ens doni els últims detalls de l'edició d'enguany. I els que s'hagin quedat sense entrada al concurs, que no pateixin massa i vagin afinant la veu, perquè tenim un concurs a punt d'engegar. Pendents a les nostres xarxes socials, eh? Ja ho saps. In the night, in the night, in the night, no night, no night.
Doncs sí, pendents de les xarxes socials de Ràdio Capital. I amb el bon rotllo d'Oques Grasses, el comentari. Avui qui no està de bon rotllo és el programa informàtic, el programa de ràdio. Ara sí, a veure si em respon, eh? És que és tan fàcil com dir el comentari. El comentari que posa la Carme Fenoll.
Els lectors de Pla estem de sort. Ho pensava aquest cap de setmana mentre em cruspia el darrer llibre d'en Xavier Febrés, Josep Pla, 6 amics i una amant, publicat a l'editorial Empúries. I és que se'n gira feina, perquè la càtedra Josep Pla, capitanejada per Xavier Pla a l'UDG, no para de prometre'ns nous tresors. Si en aquests darrers mesos s'han publicat 2 inèdits i 2 epistolaris, ens informen ara que tenen en preparació un inèdit de 1939 a 1940 i 2 correspondències més. Caldrà fer espai a les prestatgeries. Però tornem al llibre del periodista Febrés per demanar a tots els oïdors de Ràdio Capital que procedeixin a gaudir del magnífic pròleg. 45 pàgines d'un resum de la història palafrugellenca i comarcal. Amb una mirada experta, Febrés va viure molts anys a la vila del Peix Fregit, però apassionada. Caldria plantejar aquest pròleg com a lectura obligatòria a tots els instituts de la comarca. Dels 7 protagonistes que es passegen per al llibre, jo només vaig tenir la sort de conèixer Josep Martinell, gràcies a l'eficient anfitrió local, Quim Torró, que ens va deixar en un malaguanyat accident, deixant-nos orfes de llibreries, polèmiques i activitats literàries bategants. Quim Torró barrejava la polèmica cigars i llibres, dos grans vicis junts. Però tornem al llibre d'en Febrés, perquè és ell el que més ha posat el dit en una anafra que no se'ns pot escapar. Com eren les dones de Pla? Què se n'ha fet de la correspondència amb Aurora? Desitjo, com els 6 milions de lectors que deu tenir Pla, que algun dia surtin a la llum i aquesta o aquestes amants ens aportin grans moments de la literatura catalana. De moment, facin-me cas i corrin a llegir aquest llibre d'en Febrés. Salut!
Falta un minut per dos quarts de nou del matí. De seguida tindrem el telèfon. De fet, tenim el telèfon algú amb qui volem comentar aquest fet. L'altre dia vam parlar amb l'alcalde de Palafrugell, amb en Josep Piferrer, que ens explicava que esperava tenir a principis de juliol el cartipàs preparat amb tots els membres, amb tots els membres del govern, amb totes les àrees, aquest govern que en principi compartiran amb Som Gent de Poble, que s'hi podria unir Junts per Catalunya, i ens va explicar les seves prioritats. Josep Piferrer és alcalde gràcies a un pacte entre Esquerra Republicana, Som Gent de Poble i també Junts per Catalunya, que va permetre que qui va guanyar les eleccions de forma oficial per pocs vots i amb els mateixos regidors que el segon, que el qui va quedar en segona posició, que va ser aquest guanyador va ser Juli Fernández del PSC, no fos alcalde. I per això avui tenim al telèfon en Juli Fernández. Senyor Fernández, bon dia. Segon. Ara sí, senyor Juli Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Josep Piferrer és alcalde de Palafrugell gràcies a un pacte amb Som Gent de Poble, que era el partit indispensable per qualsevol moviment, per qualsevol suma que l'impliqués arribar a l'alcaldia. Tot i que vostè havia arribat a negociar amb Som Gent de Poble, és així? Li havia arribat a oferir l'alcaldia?
Sí, sí, bueno, més que negociar, jo vaig tenir contactes amb Gent del Poble i Just per Catalunya, i en el cas de Gent del Poble, malgrat que no vàrem poder en cap moment avançar en temes de projecte de ciutat i de responsabilitats, jo vaig oferir que fos l'alcalde, en Joan Vigues. Si el problema era que ell no podia votar-me a mi perquè havien arribat a un acord de no votar cap partit que associava a ells el 155, jo vaig dir, escolta, jo no tinc cap problema en votar-te a tu i fem un govern i sigues tu alcalde. Sí, sí, li vaig arribar a oferir. En qualsevol cas, mai es va arribar a concretar res.
Però amb quina lògica o amb quina justificació això, aquesta idea de que sigui alcalde algú amb tres escons, amb tres regidors en lloc d'algú que n'ha tingut set? Hauria tingut molta viabilitat aquest govern?
Bueno, jo ho feia en clau de ciutat. És que jo crec que aquest pacte que s'ha fet a Palafrugell ha sigut un pacte que no ha prioritzat el que és l'interès de ciutat, perquè Esquerra Republicana, malgrat que pujar 500 vots, si fessin un anàlisi crític taula per taula i compareixin amb aquells municipis que han afrontat eleccions municipals des de l'alcaldia, com pot ser Palamós, com pot ser Casa de la Selva, com pot ser inclús Begur, veurà que Esquerra Republicana no ha fet un bon resultat, perquè ha tret menys vots que les generals. Cosa que jo, com a PSC, he tret més vots a les municipals, sobradament molt més que les europees i bastant més que les generals, el PSC. Per tant, la gent no ha votat Esquerra en clau de gestió, si no l'ha votat en clau de polític del país, però tot i així Esquerra Republicana ha fet un bon treball. Jo li oferia aquest pacte de posar els vots del PSC al servei de Palafrugell, entenent que a mi el més important no era l'alcaldia, sinó que era gestionar bé Palafrugell, perquè dels dos últims anys d'Esquerra Republicana governant a coalició han sigut bastant desastrosos per Palafrugell. En aquesta lògica li feia jo aquesta proposta d'acord.
Però, senyor Fernández, vostè ha de tenir molta confiança en el senyor Vigues per oferir-li un pacte d'aquest tipus.
Bueno, més que confiança, jo en aquell moment el que vaig posar sobre la taula era la necessitat de que per mi tingués un govern sòlid, un govern amb experiència dels meus 6 regidors, un govern amb regidors que tenim acreditada formació i capacitat per gestionar diferents àrees, amb molta polivalència. I, per tant, jo vaig creure oportú que Palafrugell podia tenir un govern molt més sòlid amb la suma dels 7 vots de PSC amb els 3 de Gent del Poble, que no pas un govern a 12, com faran ara, entre Esquerra Republicana, Gent del Poble i Junts per Catalunya, tenint en compte l'experiència dels 2 anys d'Esquerra Republicana als últims governs, tenint en compte els perfils individuals de cada de les llistes. Per tant, jo creia que era en interès de Palafrugell, i per això, perquè és que molts pactes municipals que hem vist a tots els municipis, hem vist que molt sovint no s'ha parlat de ciutat i de poble, sinó s'ha parlat més en clau, diguéssim, de partits. Per tant, està bé, però s'ha en clau de partit, però jo crec que en les municipals la gent vota bastant més en clau de projecte de ciutat, d'experiència, de persones, i jo feia aquest oferiment amb aquesta intenció, però en qualsevol cas no es va poder aprofundir, perquè sempre quan parlàvem inclús d'alcalies, de model de ciutat, de regidories. Bueno, el topall era que ells associen que la meva candidatura és la candidatura del 155, per tant, era molt difícil avançar més, perquè ja dic, no va arribar a concretar res.
Però fixi's que el pacte que aquí no va ser possible, perquè ja en Josep Pi Ferrer el va descartar, i no sé si vostè l'hauria acceptat, el pacte que la suma que aquí semblava impossible, PSC, Esquerra, Comuns, que a més van quedar en aquest ordre a les eleccions, a Platja d'Aro sí que ha estat possible. Què hi ha a Platja d'Aro que no que faci que allà sí que es pugui fer un pacte entre Esquerra i el PSC i aquí no?
No només a Platja d'Aro, a veure, s'han fet molts pactes molt diferents.
Sí, per centrar-ho al Baix Empordà, diguem.
Jo crec que aquí hi havia un element, que és l'element, jo crec que a la política municipal hi ha molt de component personal, i és obvi que el senyor Pi Ferrer i Esquerra Republicana a nivell local de Palafrugell mai s'ha volgut apropar al PSC per res. Vull recordar que Esquerra Republicana el 2007, que era en tercera formació, va fer un pacte contra el PSC i jo, tot i guanyant, vaig quedar fora de l'alcaldia. Vull recordar que Esquerra accedeix a l'alcaldia el 2017 fet una moció contra el PSC. Ara segueix a l'alcaldia, tot i empatant a regidors amb el PSC, com a segona força més votada, amb un pacte també contra el PSC. Vull dir que jo crec que més enllà de directrius dels partits que no hi són massa contundents, aquí hi ha un component personal, i és que Esquerra Republicana per la Vigili, concretament el seu capellista i també la llequera voltant, no han volgut saber res mai del PSC. I quan han pogut, i han tingut oportunitat, l'han intentat aparcar de l'acció de govern. No és una qüestió merament ni ideològica, perquè no hi ha tantes distàncies. Inclús diria jo, ni de model de poble, perquè jo en els debats que hem fet no he vist cap cosa tan i tan diferent al meu model de ciutat.
Ho vam poder comprovar també al govern i oposició que vam fer fa un any i mig també a Ràdio Capital, que no era un malestar entre dues persones tampoc, vostès, hi havia bon rotllo entre els dos, almenys és el que podíem detectar a les càmeres.
No, si és que la relació que he tingut jo sempre i que penso tenir cada futur, jo la política m'han ensenyat que per la meva experiència més en tot intento, el que tens són adversaris, no tens mai enemics. La relació amb l'alcalde a nivell personal sempre ha sigut i serà bona. Però sí que és veritat que per motius, diguéssim, els que siguin, a Palafrugell mai de la vida hem pogut trobar una relació per arribar a governar Junts, Esquerra Republicana i PSC. Com a altres municipis ha sigut a la inversa també, però és que si ens fixem en el motiu del no pacte amb el PSC per totes les formacions que era associar-nos al 155 amb una candidatura de 27 persones, que no deia, només hi ha 13 militants del PSC i només un càrrec orgànic soc jo, si anem a Figueres, si anem a Caldes de Malavella, si anem a molts municipis s'han fet pactes Junts per Catalunya i PSC o Esquerra i PSC. Poden. No és tant un tema de 155, sinó és un tema, jo crec que, molt en clau interna local.
Ara que ja s'ha formalitzat aquest pacte, s'ha formalitzat que vostè no serà alcalde, quin serà el seu paper dins de l'Ajuntament? Es mantindrà com a regidor?
Sí, jo no compromís un 4 anys amb la ciutadania. Jo no, en aquest moment, la meva intenció no és un moment d'abandonar. És veritat, no és que el partit dels socialistes de Catalunya i juntament amb el PSOE doncs tenim diferents espais de govern i, per tant, jo soc una persona que, bueno, que tinc experiència de govern, que he estat a Madrid, que he estat a diferents llocs de respecte del partit, per tant, sempre hi ha la porta oberta a que puguis fer altres coses, però en qualsevol cas la meva prioritat en aquest moment és estar de cap de l'oposició, tornant fent proposta de positiu pel nostre municipi i fent una oposició com la que jo estic acostumat a fer, que és una oposició rigorosa, constructiva, amb debat polític sense cap mena de rancor cap a ningú, al contrari, jo crec que la política ha de ser això, ha de ser debat, ha de ser diàleg, ha de ser trobar consensos, mare que fruit d'un pacte que per mi és legítim, per mi és legal, res a dir, ja ho vaig dir a la Constitució. Jo no sóc dels que penso, per exemple, que el que es tingui de tractar tan malament un pacte com s'ha pogut fer el de Figueres o el de Barcelona, i per contra, doncs, altres pactes deien tota la normalitat. Per mi, tots els pactes que es puguin fer de la suma aritmètica són legítims, perquè fins que la llei electoral no es canvi, això és així.
Deia, es planteja que vostè és una persona amb responsabilitats de govern, quines alternatives es planteja a ser a l'Ajuntament de Palafrugell?
No, home, jo a l'Ajuntament de Palafrugell...
Com a regidor?
Bueno, com a regidor, jo, la meva voluntat en aquest moment és primer qüestionar el meu grup, un grup que també ha incorporat gent nova, qüestionar-lo, tenir-lo preparat per fer una distribució d'àrees com un govern alternatiu a l'ombra, per fiscalitzar directament l'acció de govern i, a més, intentar cada mes fer propostes en positiu, en ara seguint el programa electoral, que en aquell moment nosaltres hem presentat a les eleccions municipals en l'horitzó 2030, que algunes considerem perfecte que no, doncs, escolti, a partir d'aquí el govern ha de començar a gestionar. En aquell moment el poble està paralitzat. Jo estic, sé que estan treballant amb un cartipàs, que no sé si el tancaran o no, sé que estan treballant amb un programa de govern d'altres formacions, però avui per avui el que hi ha més urgent és que tenim un poble, doncs, que està, diguéssim, amb un caos de mobilitat, que l'estiu està a tocar, que tenim els carrers i les escombries que ja veiem que tampoc acaba de funcionar, que tenim ara un conflicte obert amb el centre del poble per les càmeres que estan instal·lant sense un consens previ amb els comerciants i amb els veïns per com s'instal·len i com es controla i com es fa compatible això amb càrrega i descàrrega i més aparcaments. Tenim moltes coses a fer i per això jo, més enllà dels 100 dies de gràcia al govern, és que nosaltres el que es preocupa és que no es poden permetre 100 dies d'una certa paràlisi. L'Ajuntament requereix una dedicació plena de manera immediata.
Vostès s'han presentat en aquestes eleccions, cap de llista en Juli Fernández, una persona que amb carisma i que això es detecta en els resultats electorals, que són excepcionals al Baix Empordà pel PSC. Per les properes eleccions, per les d'aquí 4 anys, que, sé que queda molt, però sí que de la seva decisió, del fet que es presenti Juli Fernández o no, depèn el fet que en aquest temps es busquin lideratges alternatius. S'està buscant ja aquest relleu a Juli Fernández dins del PSC de Palafrugell?
Jo sóc el primer que el buscaré, perquè la meva voluntat és que hi hagi un relleu. De fet, en aquest mandat, en aquestes eleccions, ja volia el relleu, i però partint per entendre primer que no sortia ningú i que pel context que hi havia una situació política difícil pel partit, fora bo que tu n'és el dia de jo, i fixi que té un 30% dels vots, que jo crec que és l'únic municipi de tota la comarca, la resta s'han quedat al voltant del 18 o 20% de vots, no? Jo treballaré perquè surti un lideratge per l'Afrigell, el PSC, inclús treballaré perquè si és possible pugui ser dona. Tenim gent, tenim un grup de gent important a nivell de PSC que està incorporant nou a Palafrugell, per tant, jo treballaré en qualsevol cas. Jo sóc un home de partit, un home compromès amb el projecte col·lectiu de la gestió del bé comú dels socialistes i, per tant, no deixaré mai el partit penjat, però jo treballaré, diguéssim, dedicaré moltes hores perquè entenc que una persona que ha guanyat 4 vegades consecutives a eleccions municipals és obvi que té carisma, és obvi que la gent el vol, però també entenc que la política necessita fer d'intervals, diguéssim, que pugui gent nova. Per tant, treballaré perquè torni a haver-hi una candidata o candidat a Palafrugell, que no passi perquè torni en Juli Fernández a ser candidat.
Vostès aquesta setmana han denunciat irregularitats en sancions de cotxes a Llafranc. Es tracta d'un procediment erroni, que quanta gent hauria afectat?
Bé, desconeixem la gent perquè els expedients que ens han passat a nosaltres eren expedients agrupats, i ara farem un segon pas, que és demanar la identificació individual d'aquests expedients, quines persones hi ha darrere. Aquí la qüestió és la següent: són carrers de Llafranc que són, doncs, carrer Cuba, carrer Paraguai, són carrers difícils que històricament, és veritat que allà s'han, doncs, deixat aparcar perquè hi ha mancança d'aparcament. Aquí què ha passat? Que el govern entrant de la moció, doncs, no va donar directrius a la policia local. La policia local, amb bon criteri professional, va començar a sancionar, i aquestes sancions, una vegada es comencen a tramitar, es veu que, òbviament, doncs, hi havia una voluntat política que no se sancionessin, però una vegada està aixecat l'expedient, una vegada s'ha iniciat l'expedient, l'Ajuntament el que no pot fer és deixar les multes al calaix. Les ha de tramitar, i bé, o bé les anul·la amb un informe motivat de la policia local, que la llei ja ho permet, o bé les requereix perquè la gent les pagui. Què ha fet el govern? Doncs que no ha fet ni una cosa ni l'altra. Les ha deixat en un calaix sense tramitar. I ha permès, doncs, que unes prestiguin i l'altra que estiguin caducades. A partir d'aquí, a quant tenia l'efecte? Ho sabrem els propers dies, perquè nosaltres demanarem la llista individualitzada d'aquests expedients, però jo el que volia denunciar és una tramitació irregular. La llei permet que l'alcalde pugui anul·lar les sancions amb un informe motivat si realment no s'ajusten. El que no preveu la llei és que els alcaldes o qui sigui deixin els expedients als calaixos sense tramitar.
Des de quan tenien aquesta informació?
Nosaltres aquesta informació ens arriba a partir del mes d'octubre. El mes d'octubre comencem a indagar, jo demano la informació al ple del mes de gener, se me diu, escolti, li farem la informació al proper ple, el mes de febrer no demana, no tenim res, el mes de març t'ho he demanat, tampoc m'ho donen, i era el ple d'abril, quan després insistir tres plenaris contributius, quan l'alcalde em dona una relació d'aquests expedients i queda clar que s'havien començat a moure els expedients a partir del febrer del 2019. Òbviament, si comencen a moure a partir del febrer del 2019, si són infraccions que són de l'estiu de l'any passat, la infracció lleu prescriu els 3 mesos i la greu els 6 mesos. Per tant, és segur que molts d'aquests expedients estan prescrits. Per tant, per què els han deixat prescriure diguéssim voluntàriament?
Tenint les dades des de l'abril d'aquest any, com és que s'han esperat la primera setmana amb nou alcalde per fer-ho públic?
Perquè jo sóc una persona que a mi la política m'ha ensenyat que és responsable. I per mi les campanyes electorals han de ser campanya electoral netes. Intentar parlar de ciutat, parlar de poble. I això que teníem de les sancions, si ho hagués tret a campanya electoral, s'hagués pogut interpretar, però és que mira, és una actuació que en juli no és el meu estil de fer oposició ni fer política. Tenim moltes més coses que començaran a sortir de manera immediata, que les teníem ja des del mes d'abril i maig, però jo he cregut que la campanya, per mi les campanyes electorals, fora bo que parlessin del que és la campanya electoral, que és propostes de ciutat, proposta de poble, i no dedicar-nos a treure merda en campanya electoral. Per tant, és una opció meva personal. Pot haver gent que la comparteix i gent que no. Jo estic segur que hi ha gent del meu equip que m'hagués demanat molta més canya en la campanya electoral, però cadascú fa la política com la veu, i jo la veig així, que ha de ser una actuació, diguéssim, noble, una actuació de debat, i que en cada moment s'ha de fer el debat que toca. No tindria cap sentit en una campanya electoral que parlem de parlar del futur algú es dediqui a treure, diguéssim, elements que puguin perjudicar el que és el debat d'una campanya política municipal.
Queda clar. Juli Fernández, moltes gràcies per passar avui de nou pel supermatí de Ràdio Capital. Anirem seguint la seva feina, tant la feina de l'Ajuntament a l'hora de fer propostes com la seva a l'hora de fiscalitzar l'activitat del nou govern del municipi. Moltíssimes gràcies per passar avui pel nostre informatiu.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que tingui molt bon dia. De seguida tindrem amb nosaltres l'Ignasi Arbat, amb qui parlarem de cinema i d'una estrena destacadíssima d'aquest cap de setmana, que és Toy Story 4, que es veu que és boníssima. Pel que he estat llegint, és boníssima. De seguida ho contrastarem amb l'Ignasi Arbat. I quan s'acabi la nostra secció de cinema, donarem pas a Marc Clapés, que avui ens explicarà tots els detalls de l'Ítaca Cultura, del Festival Ítaca, que es fa aquest cap de setmana. Té lloc un dels grans plats forts, que és aquest Ítaca Sant Joan des de l'Estartit. Doncs això, de seguida tornem.
De l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, moltes ganes d'aquest cap de setmana.
Sí, és un cap de setmana important?
Sí, sí, jo crec que sí. Aquest ja és el que marca directament, ja t'ha dit ara, la temporada cinematogràfica d'estiu.
Ai, 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 som-hi, doncs. No cal que et pregunti amb què comencem, no?
No, jo crec que no, eh? Si diguem que tens una mica amb mi, doncs ja està, no?
Vinga.
Ja t'he entès.
Això.
Everyone, Bonnie made a friend in class.
Oh, she's already making friends.
No, no, she literally made a new friend. I want you to meet Forky.
Hi.
Hello.
Hi.
He's a spork.
Yes, yeah, I know. Forky is the most important toy to Bonnie right.
Aquest cap de setmana s'estrena la nova pel·lícula de Toy Story, que és Toy Story 4, aquesta la nova pel·lícula d'aquesta trilogia, que fins ara era una trilogia i que era excepcional, no? O sigui, fins ara s'havia...
Sí.
Era una trilogia excepcional i va haver por a veure si què feien amb aquesta quarta pel·lícula. I sembla que prou bé, no?
Exacte. No, no, molt bé. De fet, a veure, com tu bé deies, era una saga que estava planificada per tres pel·lícules i deixar-les aquí, i de fet el que és la tercera ho tancava tot, no? És a dir, situava els personatges, el personatge d'Andy, que anava a la universitat, que regalava les seves joguines a una nena, i semblava que allò ja marcava una mica el final, no? El que passa és que durant aquests anys sí que és cert que Pixar ha anat fent diferents curts i algun especial de televisió amb els personatges de Toy Story, una mica més o menys continuant les històries o ambientant-los en època de Halloween. Tot això ho hem vist a la televisió, en mercat domèstic, i de cop i volta un dia Pixar anuncia això, una quarta entrega de Toy Story, i clar, tots ens vam preguntar, i ara què passarà, no? Ha arribat una mica més tard del que ens van dir en principi, perquè hi ha hagut molts problemes a Pixar. Recordem que John Lasseter, el que era el seu cap de l'empresa i havia dirigit les dues primeres entregues de Toy Story, es va veure involucrat en un cas d'assetjaments sexuals, i per tant una mica es va haver de refer tot el que era l'equip creatiu de la pel·lícula. I la veritat és que funciona, o sigui, ha funcionat molt bé, perquè durant aquesta setmana, fins em sembla que ahir, a Rotten Tomatoes tenia un 100%.
Sí, sí, ha baixat una mica, però sí que és veritat que un 100%. Sí.
No, no, vull dir que és brutal. A mi, personalment, tinc moltes ganes. És la meva saga d'animació preferida i tinc moltes ganes de veure aquesta quarta entrega, que una mica continua amb aquesta història dels personatges i recupera Bo Bip, que és el que era la nòvia del Woody, que no apareixia a la tercera pel·lícula, que sí que surt en aquesta. No sé, a tu què tal? T'agrada la saga?
Saps què passa? Que com que surten tan separades... De la última no me'n recordo, però la vaig anar a veure al cinema, eh? Vull dir, sí, jo aquesta l'aniré a veure, però
sí.
queda molt lluny. Bueno, vaig veure que la primera, quan va sortir la primera, jo no havia ni nascut, del 95.
Clar, clar, és que és això. De fet, aquella va ser la primera pel·lícula que s'estrenava, diguéssim, amb animació 3D digital, no? Era la primera pel·lícula. Si la veus avui en dia, doncs clar, es nota molt la diferència. Però és que, clar, era el principi d'aquella tecnologia i no obstant això, que tecnològicament es noti que avui en dia doncs, una pel·lícula potser desfassada amb l'animació que ens hem acostumat a veure, argumentalment continua funcionant com un 10, vull dir, és una pel·lícula obra mestra.
Mm-hmm. Doncs sí, jo l'aniré a veure, l'aniré a mirar aquesta data, la quarta. Tot i que és això, em fa una mica, vull dir, no, és evident que ha de ser molt bona perquè les valoracions són molt bones, però clar, que és la mateixa, és, al final són els mateixos personatges, donar-li una quarta volta i que això, que el Woody, que el Buzz Lightyear, que això ho aguantin, home, està molt bé, no?
Jo crec que aguanten el que els donguis. Els personatges són molt bons i, a més, clar, en versió original, que és una cosa que ens perdem aquí, el Woody és la veu de Tom Hanks, que ja porta molts anys, i el Tim Allen és el Buzz Lightyear, no? Que, o sigui, estan molt associades ara, per sort, escoltàvem el tràiler en versió original i estan molt associades els actors i les veus, no? I, de fet, en les promocions i en totes les històries, doncs, sempre hi va el Tom Hanks, que fins i tot va confessar que l'última sessió de doblatge de la pel·lícula que se li va caure la llàgrima, eh?
De fet, ahir va ser a Barcelona, en Tom Hanks. És a dir,
sí, sí, correcte.
Que han vingut aquí. Doncs no ho sé, a veure què tal. Escolta, recordem una mica, per què no podem recordar una mica... on va quedar la saga en l'última pel·lícula, al final de l'última pel·lícula?
Doncs bé, recordem que les joquines el que solen fer sempre és perdre's. Sí. Això és una cosa que passa sistemàticament a cada pel·lícula, perquè puguin tenir aventures fora de la casa. I en aquesta tercera doncs passava el mateix, anaven a parar una escola bressol i allà ja sabem com són els nens, no?, destralers i destructius, i bé, al final aconseguien fugir d'allà amb una sèrie de peripècies, amb un malvat que era un nino de peluix de color rosa que volia sortir d'aquella escola bressol i deixar doncs el Buzz Lightyear i el Woody allà atrapats en el seu lloc, no? Finalment doncs tot acaba bé i aquesta escena final tan entranyable, que jo crec que és de llagrimeta, que és l'Andy entregant les joguines a la Bonnie, no?, mentre l'Andy se'n va a la universitat i deixa enrere la seva infantesa, no? Era un final perfecte.
La Bonnie és la nova propietària del Buzz Lightyear i el Woody i tots aquests, no? Una altra nena.
Ah, exacte, sí, és una altra nena.
Des
sí,
d'on l'encarada. Molt bé. Doncs, doncs això, Buzz Lightyear i Woody, les aventures de tots aquests... En aquest Toy Story 4 que s'estrena aquest cap de setmana. I altres estrenes destacades també, tot i que no en tinc el tràiler, eh? Avui ens hem de conformar vale. El tràiler de Toy Story 4. Hi havia
ja tirarem,
que m'ha quedat l'atenció, Godzilla 2.
Sí, és Godzilla, rei de los monstruos. A veure, això t'explico, forma part del Monsterverse. És una cosa que ha creat aquí... o sigui que hem tingut diverses pel·lícules, vam tenir una pel·lícula de Godzilla dirigida pel Gareth Edwards ja farà, em sembla que va ser el 2014, 5 anys que es va estrenar, i fa un parell d'anys vam tenir entre nosaltres Kong la Isla Calavera, no? Aleshores estan intentant fer una saga de pel·lícules que enllaci tots aquests monstres, val? Que venen, de fet, la majoria d'ells de les pel·lícules de la Toho japoneses, no? I en aquest cas doncs, ens trobem amb una altra adaptació, que seria la tercera pel·lícula d'aquesta sèrie, no? Intenta fer una cosa a l'estil Marvel, per entendre'ns, però amb monstres, i han intentat solucionar els problemes que tenia la primera que van fer de Godzilla, que era que pràcticament és que no hi havia acció, que havia poc Godzilla i massa humans. I a veure, si tu vas a veure una pel·lícula de Godzilla, el que vols veure és a Godzilla.
Clar.
El monstre, clar. I no tant els humans. Veurem a veure si en aquesta entrega doncs, ho han fet així. En tot cas, l'anterior de Kong, la Isla Calavera, estava bé, és una pel·lícula també bastant desfassada, si tu vols, amb poc sentit argumental, però molt divertida, per altra banda. Vull dir que aquesta jo la recomano com a la primera de Godzilla, no? I esperem a veure si trobem aquesta, que a més hi surten ja no només Godzilla, sinó més monstres d'aquests de la Toho, com comentàvem, com Mothra, que aquesta és una arna, és una arna mística, Rodan, que és un pterodàctil gegant, i King Ghidorah, que és un drac especial. Tots aquests monstres els veurem en aquesta pel·lícula. I de protagonistes, doncs, humans, perquè les pel·lícules, sobretot americanes, d'aquestes adaptacions, intenten fer protagonistes, doncs, actors, més o menys, que la gent conegui. Tenim el Kyle Chandler i la Vera Farmiga, i la que fa de filla dels protagonistes és la Millie Bobby Brown, que és la Eleven de la sèrie Stranger Things.
Val, bueno, m'ha patat una mica el cervell, amb tots aquests noms de monstres.
Sí, no?
És tot un món. I alguna altra estrena destacada aquest cap de setmana?
Mira, podríem acabar en una pel·lícula que és en los 90, que és una proposta més d'autor que tenim aquesta setmana, que està dirigida per al Jonah Hill. Jonah Hill, que és un actor de comèdia americana, que l'hem vist a moltes pel·lícules, que també últimament ha intentat fer un salt una mica fora de la comèdia, i ara fa el salt a la direcció i fa una pel·lícula més o menys independent que intenta retratar la seva adolescència o preadolescència, i per això està ambientada en els anys 90 a Los Angeles.
Molt bé.
De fet, doncs és bàsicament això.
Atenció, perquè aquest cap de setmana tenim plats molt forts al cinema local, a Torroella, i fan Hermanos Sisters, al Cine Club Torroella, inclòs Hermanos
molt
Sisters.
Molt bona. I atenció, no se la perdi ningú,
I atenció al Cine Club Garbi de Palafrugell, Rocketman.
Molt bona, també.
Rocketman, i a més, dissabte a 8:15, en versió original. Jo em sembla... Oh. Ja estic fent plans, ja. Ignasi, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Que vagi molt bé, que tinguis molt bona setmana.
Adéu, adéu, Dani, adéu.
Últims segons del programa. De seguida, Marc Clapés amb el Matí Capital, i el Supermatí torna demà. Que tingueu molt bon dia.